la mañana.
COPE Vinaros.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 17 de novembre i tenim per davant tota una hora per a contar-te el que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Els pressupostos municipals de Vinaròs per al 2016 doblaran les partides destinades a despesa social. Així ho anuncia la regidora d'Economia, Maria Cano, qui avui passarà pels nostres micròfons per a contar-nos les principals línies de treball que centraran els comptes municipals de Vinaròs per al pròxim exercici. També estarà amb nosaltres l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, que ha anunciat que van les llistes de la coalició Compromís Podem és el moment per al Senat. A Peníscola, el consistori està treballant amb els empresaris per tal de plantejar a l'empresa concessionària del servei de l'hora una sèrie de canvis i millores que redunden en un servei de més qualitat i que atenga les demandes de la població i els turistes. Francisco Rivera, des del Gran Hotel Peníscola i com a membre de la secció d'hotels d'Agretur, que és l'agrupació d'empresaris turístics, ens contarà quines són les peticions que li han traslladat al regidor de Governació, Alfonso López, i a l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada la regidora de Benestar Social de Benicarló ens contarà el que tenen preparat a motiu del Dia Mundial de la Infància. A més, aprofundirem en el treball que a la ciutat, també de Benicarló, porta en marxa la ONG Mans Unides, ja que el proper diumenge es celebra la 25a edició de la Marxa Solidària, on estan convidades a participar totes les famílies. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. L'alcalde de Peníscola es reuneix amb representants de l'empresariat local per arribar a un consens sobre millores a la zona blava. L'agrupació d'empresaris turístics de la localitat Agretur i la seva delegació d'empreses dedicades a l'allotjament, representants del sector comercial i d'empreses de restauració, han compartit les seues observacions i propostes amb l'alcalde. Ara se li plantejaran totes les necessitats a l'empresa de l'hora. La regidoria de Govern Obert de Vinaròs crea un nou grup de treball format per ciutadans. S'incorpora així una altra eina per obrir el procés i els mecanismes de participació a tots els veïns interessats en intervindre. Els interessats en formar part d'aquest nou òrgan de participació municipal poden posar-se en contacte amb el regidor de Govern Obert a través del correu participa@vinaros.es fins al dia 7 de desembre. Benicarló s'implica en el Dia Internacional de la Infància. Durant tota la setmana recordarà a través de les xarxes socials els principals drets que recullen en la Declaració Universal dels Drets dels Xiquets. La regidoria de Benestar Social està desenvolupant accions en àmbits com l'educació, la salut, l'oci, l'esport o la prevenció que s'aglutinaran en un futur en el Pla Municipal de la Infància. La regidoria de Participació Ciutadana de Benicarló comença els cursos de formació amb un cicle destinat a donar suport a les associacions. La primera sessió tindrà lloc el 12 de desembre i se centrarà en la documentació que han de tindre al dia totes les entitats. I acabem amb successos. La Guàrdia Civil ha detingut a un veí de Benicarló de 47 anys i de nacionalitat espanyola per cultiu de marihuana. S'han incautat de 56 plantes de cannabis a l'interior d'una vivenda, així com material per al seu cultiu. Són les 12:34 del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 8,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 15,9. Si ens fixem en els termòmetres de Benicarló, allí la mínima ha sigut de 9,1 i la màxima de 17,7. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, ha enregistrat una mínima de 9,1 i una màxima de 17,9. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 7,6 graus i una màxima en aquests moments de 15,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimecres cel completament assolellat a tota la zona litoral. Temperatures com les d'avui, en el cas de les mínimes, es situaran al voltant dels 10 graus, mentre que les màximes bregaran els 18. A l'interior, demà amaneixeran amb el cel assolellat o amb algun interval nuvolós. Les temperatures seran similars a les d'avui i es situaran entre el 7 de mínima i el 16 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'Autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció, atenció, de la Nacional 340. A l'alçada d'Alcalà de Xivert, on hi ha un carril tallat i es produeixen xicotetes congestions. També a la Nacional 232 a Vinaròs, on només es circula per un carril amb trànsit alternat, i a l'AP7 a l'alçada de Torreblanca. Són les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de Cope en el Maestrat parlant d'economia, perquè són molts els municipis de les nostres comarques que ja estan immersos en la redacció dels pressupostos municipals de cara al 2016. Aquest és el cas de la ciutat de Vinaròs, on ahir ja se va fer un avanç del que seran les principals línies d'actuació d'aquest pressupost per a l'any 2016. Tenim amb nosaltres a Maria Cano, que és la regidora d'Hisenda i Ocupació. Maria, buenos días.
Buenos días.
Inmersa estàs en los trabajos de redacció, y sobre todo entiendo yo que en esa lucha entre diferentes áreas a ver quién puede pellizcar un poquito más, pero vosotros ya habéis avanzado que las líneas generales de estos presupuestos van a ser evidentemente sociales, ¿no?
Exacto. Nosotros en el programa conjunto teníamos claro que era la línea social la que queríamos llevar a cabo, y entonces pues es lo que estamos persiguiendo y estamos de acuerdo los tres grupos.
Vais a asegurar sobre todo temas de demandas ciudadanas en materia social, como por ejemplo la puesta en marcha de planes sociales de emergencia. Cuéntanos un poco las líneas principales de ese presupuesto en materia social.
Bueno, pues en materia social nosotros entendemos que materia social son las ayudas a las personas con dificultades, la ocupación y la educación, ¿no? Son las tres materias las que vamos a incrementar el presupuesto, que eso ya lo tenemos seguro, y luego el resto pues o se mantendrán o se quedarán, pero bueno, es un presupuesto complicado, como comenté ayer, porque bueno, es un presupuesto, es el primero que hacemos. Además tenemos el IBI que debido a la ley del catastro ha disminuido lo que vamos a percibir, y bueno, y nos encontramos con muchas cosas hechas, entonces no podemos hacer todo lo que queramos, pero dentro de nuestro margen pues es eso, acciones sociales, ayudar a la gente que más lo necesita, la educación porque vemos que es necesario, no sabemos haber ido hasta ese libre, que es una cantidad de dinero grande la que tiene que poner el ayuntamiento, y luego ocupación, son estos ejes principales del presupuesto.
Sobre todo también ocupación con la implementación, ¿no?, de planes desde el Vinalab, ¿no, María?
Exacto, nosotros ahora que hemos cogido las riendas del Vinalab, pues intentamos que la formación sea uno de los principales ejes del nuevo Vinalab, que es muy importante para luego mejorar la ocupación de la gente de Vinaròs.
Situación económica, María, del ayuntamiento. Nadie mejor que tú, ¿no?, sabe cómo se encuentran en estos momentos las arcas municipales. Va a ser un presupuesto difícil, ¿no?, de confeccionar, dada la situación económica, la coyuntura.
Exacto, es un presupuesto difícil, y gracias al Fondo de Impulso Económico que nos adherimos y nos dieron, nos han dado cerca de 2 millones de euros, si no hubiese sido casi imposible, porque este año teníamos en pagos de sentencias casi 1,5 millones. Entonces hubiese sido muy complicado si no hubiese sido por este Fondo de Impulso que nos han concedido desde el Estado.
Muy bien, esperemos que eso alivie un poco, ¿no?, las arcas municipales, las resentidas arcas municipales de todos los ayuntamientos, pero en el caso de Vinaròs, con esos más de 2 millones de euros, os ayudarán evidentemente a poder pagar esas sentencias. También en la rueda de prensa que realizabais en el día de ayer, y teniendo en cuenta que eres la concejala de empleo, se hacía un poco de balance, ¿no?, al tema de la ocupación. Habéis generado, en lo que llevamos de legislatura, más de 51 puestos de trabajo, ¿no?
Exacto, sí, entre los diferentes talleres y subvenciones hemos generado 51 puestos de trabajo. Es la línea que queremos marcar. A ver, tenemos que tener claro que la competencia de empleo no es parte del ayuntamiento, entonces es acogernos a la mayoría de ayudas y subvenciones que dan desde el Estado y desde Generalitat. Nuestro principal objetivo, intentar captar todas las que podamos, ya que nosotros tenemos escasos recursos para hacerlo, pero bueno, dentro de lo que nosotros tenemos también queremos incentivar esa parte.
Por otro lado, también estos días conocíamos que la Mancomunidad de la Taula del Seni ha puesto también en marcha un taller formativo del que evidentemente Vinaròs también se va a beneficiar, ¿no?
Exacto, desde el servicio de Vinaròs, todos los que se apunten aquí entran dentro de este taller. La verdad que hace muchos años que no se hacía y este año ya se ha vuelto a hacer. Son 8 personas más 3 profesores, así que bueno, nos alegramos mucho de que esas iniciativas se vuelvan a llevar a cabo y los ciudadanos de la ciudad se pueden adherir. Bueno, ya acabó justo ayer el tiempo plazo para inscribirse, sí, pero bueno, los que se hayan podido inscribir, pues bueno, son.
Muy bien, bienvenidos sean, ¿eh? a ese taller de empleo.
Exacto.
María, ¿tenéis más o menos perfilada la fecha en la que se podían aprobar esos presupuestos?
Queremos hacerlo antes de final de año, es nuestro objetivo, y terminarlo estas dos últimas semanas de noviembre sería lo idóneo. Pero bueno, luego, claro, depende de las complicaciones o no que se vayan haciendo durante el proceso. Pero vamos, lo idóneo sería para principios de diciembre poderlo presentar, pero bueno, no te puedo decir fecha exacta porque aún nos quedan reuniones de trabajo.
Sí, porque además tenéis previsto presentarlo también en el Pleno Ciudadano, ¿no?
Sí, exacto. También nos gustaría dar este año, lo que queremos hacer es unos presupuestos un poco más participativos, pero bueno, este año debido a ser
el primero,
cinco meses, exacto, no teníamos las herramientas ni nada para llevarlo a cabo, pero bueno, aún así lo presentaremos en el Pleno Ciudadano.
Muy bien. María Cano, concejala de Economía y Ocupación en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias y manos a la obra, a redactar ese presupuesto. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, Laura, y buenos días.
Són les 12 i 40 minuts del matí. Després ens seguim parlant també de la ciutat de Vinaròs, però en clau electoral. Però abans fem una pausa publicitària.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz tienen las mejores ofertas durante esta semana. Entrecó de ñojo, 12,95 el kilo. Cinta de lomo fresca, 4,59. Jamón serrano al corte, 10,95. Uva blanca moscatel, 1,20. Champiñones bandeja, 0,90 el kilo. Gamba langostinera, 8,90 el kilo. No lo encontrarás más barato. Esta semana aprovecha esta magnífica oferta del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73. En Vinaròs, calle San Francisco.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat, perquè durant aquests dies s'estan publicant les diferents llistes de les candidatures que concorren de cara a les properes eleccions del dia 20 de desembre. Tenim dins d'aquestes llistes molta presència de gent de les nostres comarques a moltes de les formacions. És aquest el cas de la candidatura de Compromís Podem, ara és el moment. En aquest cas, l'actual alcalde de la ciutat de Vinaròs, Enric Pla, forma part de la candidatura al Senat per aquesta coalició. Enric Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem conegut que s'ha formalitzat la candidatura. Molta presència de gent de les nostres comarques i en aquest cas també hi ha representació de la ciutat de Vinaròs, no només per la teva persona, sinó també per Jordi Navarrete, no?
Aixina és, o sea, en la nostra candidatura, en la candidatura que nosaltres recolzem, la candidatura des del moment, amb Compromís Podem i altres grups, efectivament, tant la cap de llista al Congrés dels Diputats, Marta Sorlí, una companya de Compromís en Alcalà, com tant Jordi Navarrete de Compromís com jo mateixa, que som de la ciutat de Vinaròs, i per tant pues, sí, podem dir que en la campanya electoral crec que els temes de les comarques del nord i de la nostra comarca en particular estaran ben representats, perquè el que es busca sobretot pues, és la consecució d'un grup valencià en el Congrés dels Diputats amb força suficient per a poder ser escoltats.
Enric, és el que t'ha animat a presentar-te dins d'aquesta candidatura?
Bueno, jo crec que dins de la perspectiva de les candidatures amb possibilitats, la província de Castelló tenim un gran problema de cara a les eleccions estatals, i és que el sistema electoral provincial ens fa que els números siguin els que siguin i s'afavorisca moltíssim a les formacions més votades, i per tant la divisió es paga fortament. Nosaltres crec que les candidatures ciutadanes, igual que ha fet Barcelona en Comú en Catalunya o Castelló en Moviment, que també recolzarà aquesta candidatura en el cas nostre, pues, devem d'estar lluitant perquè el canvi que es produisca el dia 20 siga favorable a una política de progrés, i això només podrà ser si obtenem una significativa capacitat de canvi. es partir del canvi, jo crec que ja va passar en les autonòmiques, estava clar quins eren, i creiem que la unitat de Compromís i de Podem davant d'unes eleccions estatals que es presenten tan difícils i que realment ojalà haurà pogut ser, a mi realment m'haurà agradat que en la participació d'altres forces progressistes, perquè pensem que el dia 20 mos juguem molt. La continuïtat del PP en apoyo o no de la marca blanca de Ciutadans, etcètera, és una qüestió perillosa i, bueno, pues el PSOE ja porta molts anys ahí, que també sabem de què és capaç, i per tant pues creiem que la possibilitat d'una alternativa de progrés solidària que vulgui canviar realment les coses i valenciana és realment una alternativa que molta gent està desitjant, i jo crec que podem ser una força molt important, i m'agradaria pensar que pot ser la primera força en algunes províncies del país.
Enric, ho has comentat al principi, molta presència de gent de la nostra comarca. Es tractaran, per tant, els temes, per fi esperem, de la nostra comarca. Quins podríem dir que a grans trets són les grans preocupacions d'ací del nord de Castelló?
Jo crec que tots els ciutadans de Castelló són conscients de quins són els temes que en Madrid ens juguem la gent de la nostra comarca. Jo crec que sobretot són els temes tantes vegades plantejats del transport, fonamentalment del transport ferroviari. Portem anys en el que uns i altres, quan han estat en l'oposició, han parlat de l'humano i de lo divino, però a l'hora de la veritat la nostra comarca continua sense unes rodalies decentes, continua sense tindre unes comunicacions gratuïtes i realment importants per carretera. Continuem amb els ports abandonats, especialment el port de Vinaròs, amb els eixos nacionals, amb obres molt endarrerides, en la comunicació en Aragó, en la comunicació en les diferents comarques de tant de Catalunya com per tirar cap a València, i la veritat, creiem que no, esta seria la primera preocupació. I la segona, i molt important, pues és efectivament que calen plans de reindustrialització i plans de reviscolament d'una comarca com la nostra, que està ahí en el que podríem anomenar el triàngulo de les Bermudes, amb males comunicacions, oblidada per quasi totes les administracions, que és una ocasió molt bona per a que el País Valencià i sobretot les comarques del nord tinguin una representació que porti la veu dels ciutadans a Madrid.
Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs i candidat per Compromís Podem, ara és el moment al Senat. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cara a les properes eleccions, eleccions generals.
Estem ahí per a canviar les coses i farem el nostre propòsit màxim.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champán y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
I a continuació ens desplacem cap a la ciutat de Peníscola perquè l'alcalde Andrés Martínez s'ha reunit amb representants de l'empresariat local per tal de consensuar una sèrie de millores en la zona blava. En concret, es va reunir amb la delegació d'empreses dedicades a l'allotjament que formen part de l'agrupació d'empresaris turístics de la ciutat d'Agretur. Tenim amb nosaltres a Francisco Rivera, que és el director del Gran Hotel Peníscola. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece ser que se quieren introducir una serie de mejoras y evidentemente os han pedido la opinión del empresariado, sobre todo de aquellos que os dedicáis al sector del alojamiento. Cuéntanos un poco cómo fue esta reunión.
Bueno, pues la verdad que la reunión es un poco el desenlace un poco de las airadas protestas que han manifestado pues diferentes colectivos de Peníscola, pues desde comercios, establecimientos de restauración, de ocio y todo, un poco por cómo se implantó la zona azul a principios de esta temporada. Y bueno, pues puesto que ha concluido ya lo que es la vigencia de este año, de lo que es la zona azul, hace escasamente 15 días, pues bueno, ha sido un buen momento un poco que para analizar pues toda la problemática que ha habido, que ha surgido en estos meses con respecto a la zona azul, y ver qué soluciones le podían dar y a ver hasta qué punto se podía atender todas las demandas y las reivindicaciones que veníamos realizando desde diferentes colectivos. La verdad que desde Agretur representamos hoteles, pero también representamos restaurantes, bares, que también se han visto en parte perjudicados también un poco vamos a decirlo, una agresiva zona azul en estos 8 meses del año. Pero bueno, la verdad que estamos contentos de que desde la parte del ayuntamiento se nos haya convocado a esta reunión y se haya intentado, en la medida de lo posible, pues tener en cuenta todas esas peticiones que les habíamos realizado. No todas ellas se van a poder cumplir, lógicamente, pero sí que se va a intentar flexibilizar al máximo dentro de lo que el propio pliego de condiciones y el contrato permite en estos momentos hacer.
Recordemos que la zona azul de Peñíscola está vigente desde los meses de marzo y hasta el mes de octubre, ¿no? Como tú comentabas, prácticamente hace 15 días que ha dejado de funcionar. Cuéntanos, Francisco, las principales peticiones y reivindicaciones que vosotros, como empresarios del sector turístico, habéis planteado al ayuntamiento y que no deja de ser un mero traslado también de las quejas que os pueden plantear vuestros propios clientes.
Hombre, a ver, si fuera por nosotros exigiríamos directamente la retirada de todas esas candidaturas.
Por supuesto, como todo el mundo haríamos, no queremos pagar.
Pero sí que es cierto que dentro de lo que nos explicó el concejal de turno, se va a intentar flexibilizar, sobre todo pues un poco sin que haya un perjuicio directo para la empresa concesionaria, lógicamente, pues si no, de lo contrario, pues se podría recurrir.
Claro, es una empresa, no deja de querer ganar dinero.
Entonces, fue un concurso público y por lo tanto, pues bueno, pues con una serie de condiciones y exigencias a la vez. Entonces, pues bueno, digamos que lo que sí que nos ha podido o garantizar el ayuntamiento es que va a poner encima de la mesa pues una serie de propuestas a la empresa en una reunión que va a mantener ahora aproximadamente con ellos esta misma semana, creo recordar que nos comentaron. Y entre otras, pues bueno, pues por un lado está el crear una zona única de la hora en todo Peñíscola. Sobre todo eso va a beneficiar sobre todo a los habitantes de Peñíscola, que hasta el momento pues solamente podían estacionar en determinadas zonas. Y ahora pues Peñíscola va a ser declarada zona única, entonces pues bueno, con independencia de que...
Eso quiere decir que la zona verde, creo que es verde, porque he aparcado alguna vez, por ejemplo, delante del Palacio de Congresos, ¿volverá a ser azul? ¿O no lo sabes?
Pues, no te lo sabría confirmar, pero seguramente sí que vaya un poco en esa línea, de que al final, pues indistintamente que el que tenía a lo mejor asignado una zona para estacionar hasta el momento, ahora podrá estacionar libremente dentro de cualquiera de las zonas, porque bueno, pues también se ha visto que ha habido una problemática especial de que, claro, al haber muchísimo uso por parte de los vehículos que nos visitaban de la zona azul, pues lógicamente el propio habitante que tenía su plaza o tenía su tarjeta de residente para poder estacionar, no podía estacionar en su zona y lógicamente se había obligado a estacionar a lo mejor en otra zona pagando justamente por no ser su zona. De esta forma se elimina esta barrera. Y bueno, pues esa persona puede estacionar, pues si no puede, en la zona más próxima a su domicilio, pues en la más aledaña, en la que haya disponible de plazas y sin ningún coste adicional. Por otro lado, también se va a intentar flexibilizar un poco los horarios. El ayuntamiento ha atendido bastante bien pues una petición de los restauradores, que es de alguna forma hacer una pausa en el cobro de la hora a mediodía. Se está barajando un intervalo de unas 2 horas a mediodía. Y por otro lado también se está barajando para determinadas fechas del año adelantar un poco la hora de finalización de la zona hora por las tardes noches.
Sí, porque finalizaba creo que a las 2 de la mañana.
Exacto, entonces se va a intentar flexibilizar en ese aspecto en la zona centro a un horario determinado y sobre todo también en la zona norte, que es donde se había extendido bastante la zona hora, pues también en fuera de lo que es la campaña de verano, pues solamente a las 8 de la tarde ya habrá finalizado y ya no se extenderá hasta tan tarde, porque tampoco tendría demasiado sentido justamente cuando no hay, cuando lo que pretende la zona ahora es a lo mejor regular un poco el estacionamiento. A determinadas horas todos sabemos que ya no hay problema de estacionamiento como tal, y entonces ya sí que se convierte en un tema meramente recaudatorio. Y bueno, pues para romper un poco esa barrera psicológica de que parece que solamente se está para recaudar, pues bueno, pues se va a intentar recortar por ahí un poco los horarios en las zonas. También a cambio, pues entendemos que, y eso un poco a demanda de los propios ciudadanos de Peñíscola, seguramente se vayan a ampliar las plazas de la zona azul en algunas zonas, por ejemplo, en los aledaños del Palacio de Congresos, pues justamente también un poco para facilitar a los propios residentes que pueden estacionar, porque se habían visto que apenas tenían espacio para poder estacionar a raíz de que todos los vehículos que no querían pagar la zona azul empezaban a estacionar por los aledaños del Palacio de Congresos.
¿Qué me vas a contar? ¿Que era yo de las zonas más buscadas de Peñíscola?
Las zonas más buscadas y con el consecuente perjuicio para los residentes locales, con lo cual, pues bueno, puesto que el residente va a disponer de su tarjeta gratuita y va a poder estacionar esto va a facilitar también que el estacionamiento para los residentes sea bastante más sencillo y fácil, y lo que se ha recortado a lo mejor en horarios ponen en las zonas, pues bueno, se incrementa en plazas, con lo cual al final el ratio que se suele utilizar en estos casos de concesiones públicas en plazas disponibles por hora seguirá siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que simplemente con un horario más reducido, más plazas con menos horario.
Exacto.
Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, estos son los planteamientos que va a trasladar el ayuntamiento a la actual empresa concesionaria, y bueno, pues esperamos de que entiendan las necesidades un poquito también a nivel del municipio, sean flexibles en ese aspecto y que finalmente pues el ayuntamiento pueda anunciar esos cambios un poco tan solicitados. Lo que sí que nos han dejado claro es que lo que no permite el contrato es un cambio ni de la temporalidad de la aplicación de la zona hora, es decir, de marzo a octubre se va a seguir aplicando. Los precios tampoco se pueden modificar, los precios por establecidos, y tampoco se puede modificar la duración del contrato, que actualmente está fijado para 8 años. Entonces, pues bueno, son las tres condicionantes básicas que en un momento dado harían que el concurso público quedara invalidado si hay algún cambio en esas tres cláusulas principales. Del resto, pues es como flexibilizando horarios de aplicación y todo, es donde se va a jugar. Y bueno, pues se va a trabajar también en el tema de los bonos especiales para los establecimientos turísticos, para que tengan accesibilidad fácil, a lo mejor a través de internet, para que puedan emitir fácilmente también bonos de estacionamiento para los clientes. Entonces, pues bueno, esas son algunas reivindicaciones también que les habíamos trasladado desde el área de hoteles de Agretur. Y bueno, pues si lo tienen en cuenta y encuentran una forma ágil de que los hoteleros también podamos gestionar a nuestros propios clientes los bonos a través de internet, pues será fácil. Sobre todo porque para nosotros el problema de los bonos es la temporalidad, y sobre todo que hasta ahora el sistema exigía que todo fuera identificado mediante matrícula, y nosotros de antemano tampoco sabemos las matrículas de nuestros clientes. Entonces, pues se va a buscar una forma flexible y compatible un poco, pues para que aquellos bonos, vamos a decir, turísticos en ese aspecto no dependan de la matrícula, y los demás bonos sí que ya pues sigan funcionando como hasta en la actualidad. Son medidas que se van a estudiar ahora con la empresa concesionaria y veremos a ver si esto llega a buen término.
Esperamos que llegue a buen puerto, sobre todo porque se trata de dinamizar y hacer mucho mejor, ¿no?, esa zona azul, porque a nadie nos gusta evidentemente pagar, pero sí hay que pagar como en cualquier localidad, al menos que la forma sea mucho más flexible. Francisco Rivera, desde el Gran Hotel Peñíscola y desde Agretur, desde el área de hoteles, muchísimas gracias por explicarnos el contenido de esa reunión, la verdad que muy importante para lo que es sobre todo Peñíscola en cuanto a destinación turística. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Són les 12:58 minuts del matí i anem amb una notícia d'última hora i de molt d'interès per a tota la població de les nostres comarques. I és que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat la preemergència per risc de pujada del nivell del mar entre 0,5 i 1 metre en tota la costa de la Comunitat Valenciana a causa del terratrèmol que hi ha en aquests moments o que s'ha produït a les costes de Grècia. Així que molta atenció i recomana moltíssima precaució i no arrimar-se a les zones costaneres, al litoral, perquè la mar podria pujar entre mig metre i un metre en tota la costa de la Comunitat Valenciana. Recordem aquesta preemergència que s'ha enviat des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. En la pàgina web del 112 es pot consultar tota la informació relacionada amb aquest fet. Nosaltres ara donem pas als serveis informatius de la cadena COPE, que te conten el que passa a Espanya i al món. Recorda que nosaltres tornem 1:05 per a contar-te el que passa així propet de casa des del 101.6 de la FM. Seran uns instants. Fins ara.
mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:04 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tota l'actualitat de casa nostra, la del Baix Maestrat. En uns minuts anem a saludar a Tere Lores, ella és la secretària de Mans Unides Benicarló i ens parlarà d'eixa marxa ciclista solidària que tindrà lloc el pròxim diumenge a la ciutat de Benicarló i amb sortida des de la plaça de Sant Bertomeu. També coneixerem el projecte que té en aquests moments en marxa Mans Unides Benicarló a Sierra Leona. A més, parlarem també amb la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, amb Marta Escudero, que ens explicarà quins són els principals actes que han preparat des de la seva àrea amb motiu del Dia Mundial de la Infància. De seguida anem a entrar en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El Partit Popular de Vinaròs lamenta el que considera actituds arbitràries i sectàries del govern municipal amb la policia local. Els populars assenyalen que s'han eliminat les unitats de barri i d'actes per el fet d'haver sigut creades per l'anterior govern. Vinaròs aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals l'adhesió de la localitat a la xarxa Llibres amb la finalitat de sol·licitar l'ajuda destinada als ajuntaments per fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a alumnes d'ensenyaments obligatoris i formació professionals de centres públics i privats de la Comunitat Valenciana. Vinaròs haurà d'aportar un total de 250.000 euros. La cooperativa de Benicarló Beniort obté nous certificats de qualitat per a les seues hortalisses. Es tracta del IFAS i del BRC que certifiquen una garantia alimentària. I ho hem comentat abans de donar pas als serveis informatius de la cadena COPE. La Generalitat Valenciana, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, ha decretat la preemergència per risc de pujada del nivell del mar entre mig metre i un metre en tota la Comunitat Valenciana a causa d'un terratrèmol a Grècia. Així que es demana molta precaució. És la 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 17,6 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una temperatura de 16,9 graus, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 17 graus. A Morella els termòmetres marquen 17,5. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà dimecres preveu cel completament assolellat a tota la costa. Les temperatures seran com les d'avui. En el cas de les mínimes, es situaran al voltant dels 10 graus, mentre que les màximes bregaran els 18. A l'interior, demà amaneixeran amb el cel assolellat o amb algun interval nuvolós al llarg del matí. Les temperatures seran similars a les d'avui i es situaran entre el 7 de mínima i el 16 de màxima. I prestem atenció a continuació a les nostres carreteres, una informació que ens patrocina com cada dia l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit hi ha normalitat a tota la xarxa viària, tot i que hi ha una sèrie de punts a tindre en compte. En aquest cas es tracta de la Nacional 340 a l'alçada d'Alcalà de Xivert, on hi ha un carril tallat i es produeixen xicotetes congestions. També a la Nacional 232 a Vinaròs, on només es circula per un carril amb trànsit alternat, i a la P7 a Torreblanca, on s'estan duent a terme una sèrie de millores al paviment de la carretera. És la 1:08 de la tarda. Seguim. I avui anem a començar la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat parlant de Mans Unides Benicarló, perquè el pròxim diumenge tindrà lloc la seva tradicional sortida en bicicleta a la ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres a Tere Lores, que és la secretària i tresorera d'aquesta ONG. Tere, molt bon dia.
Bon dia.
Conta'ns, perquè diumenge té lloc un dels actes més tradicionals a la ciutat de Benicarló dins de la campanya que normalment feu de forma anual Mans Unides Benicarló, com és eixa sortida en bicicleta, una sortida molt solidària, no, Tere?
Pues sí, este any ja fem 25 anys que fem la marxa ciclista i la veritat és que tots els anys ve molta gent, molts de xiquets, que és el que a nosaltres ens agrada, i molta alegria en els globus i tot això.
Sí. La veritat és que sí, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, no?, aquesta sortida en bicicleta que dona molt de colorido, sobretot pels globus, no?, que els xiquets, i els no tan xiquets, pengen a les bicicletes i que fa que, bueno, durant un dia se sentiga molt per Benicarló, autèntica festa, i la festa, podríem dir-ho en majúscules, de la solidaritat. Perquè conta'ns una miqueta, bueno, on van destinats tots els fons d'aquesta marxa ciclista, que recordem serà diumenge, inscripcions obertes a partir de les 11 del matí.
Pues bueno, este any és el primer any que fem inscripcions, el preu serà de 1 euro, i els diners aniran destinats al projecte que tenim este any a Sierra Leona. Però fins ara pues, no mai havien fet pagar la marxa. Tot el món pues, participava d'una forma, pues, més que res, pues, per sentir-nos solidaris en la gent d'allà del Tercer Món, que diem, i això, tots poder participar una miqueta de la campanya.
Quanta gent més o menys soleu participar, Tere?
Pues, mira, de globus no en flem, més de 400-500 segur.
Mare de Déu, és a dir, que més de 500 persones a lo millor les deveu concentrar, no?
Sí, claro, jo crec que tots a la marxa no van, perquè molts crios que surten de missa, pues que no mos doneu un globo, pues los dones el globo. Però molta gent sí que és, la veritat que sí, que ve sempre moltíssima gent, i los pares amb los crios, que ne venen en tricicles, que quasi que no saben anar, però tenen la il·lusió de vindre. I és un ambient així, pues, molt familiar i molt festiu.
Per què vau decidir posar en marxa ara fa ja 25 anys, ni més ni menys, que aquesta marxa ciclista, Tere?
Pues va sortir la idea d'això, per donar-nos a conèixer una mica més, perquè ja fa més anys que ja estava el grup de Mans Unides, fèiem el festival i anàvem fent cosetes, però volíem pues, estar més presents als carrers de Benicarló. I va ser la idea eixa de sortir pels carrers en bicicleta, perquè altres pobles pues, també se fien carreres, però se fien d'una altra forma. Allò que els xiquells buscaven, pues, que els seus pares o els avis o tots los pagaren pues, per cada quilòmetre pues, 1 euro. I no, però nosaltres no vam voler mai, fins ara, donar-li el sentit de recaudació, sinó més el sentit de sortir al carrer, que la gent s'enterara de que existia Mans Unides, que hi havia molta gent al món que patia fam. Nosaltres, antes de començar la marxa, llegim un manifest, expliquem el projecte, sempre alguna miqueta de conscienciació perquè la gent sàpiga el sentit d'esta marxa.
Molt bé, en marxa que hem dit, les inscripcions estan obertes a partir de les 11 del matí, però digue'ns l'hora i el lloc de sortida de la marxa.
Sí, pues això, a partir de les 11 nosaltres pues, ja estarem, ficarem dos taules a la plaça de Sant Bartomeu i entonces pues, el preu serà 1 euro, repartirem els globos i la pegatina perquè cada participant pues, ja puga anar preparant les bicicletes i tal. I la sortida pues, serà com sempre a partir de les 12.
Molt bé. I ara conta'ns, evidentment, el projecte. Ens agradaria saber una mica quin és el treball de Mans Unides, en aquest cas a Sierra Leona.
Sí, pues mira, este any el projecte és, com t'he dit, a Sierra Leona, a la comarca de Kenema. És la construcció d'una infraestructura a un institut de formació professional. Bueno, Sierra Leona este any passat s'ha sentit nomenat molt per lo de l'Ebola i tot això. Però abans, pues, també recordareu que han estat molts anys en una guerra civil, que han tingut molts de problemes, i entonces avui en dia Sierra Leona és un país molt jove, però el desempleo juvenil és un dels grans problemes i que el que més costa perquè puguen aconseguir aquesta pau que tant necessiten. Perquè, clar, si la gent no té feina, pues no poden tirar endavant. I entonces hi ha un institut catòlic de formació professional que se va crear l'any 1994 per ajudar els jovens estos, no? I ara mos han demanat pues una ampliació d'aquest institut.
És a dir, és un institut que ja està en marxa, però sí, voleu fer-lo més gran, sí, no?
És una ampliació. És una ampliació perquè allí van molts de jovens. Els beneficiaris d'aquest projecte directe seran 350 i en directe 600, a la vora de 600. I entonces, pues, és el que diem, no? Que la formació, la educació per sortir endavant és imprescindible, sobretot en aquests països.
I sobretot ja no per sortir endavant, penso jo, no, Tere, sinó per ser conscients que no tot té que reduir-se a que si un no té treball, té que, per exemple, treballar per a grans dictadors o pel tema de la guerra, no, sinó que un en els seus coneixements pot treballar pues, de pràcticament de tot el que a un li agradaria, des de les limitacions pròpies del país, no?
Claro, és que, a més, I quan han vingut d'aquestes guerres que estan tots tan marcats i tan malament, pobres, la veritat és que els ajuda molt el sentir-se ells segurs, el sentir-se pues, una miqueta, diguéssim, pues, preparats per poder afrontar una faena o el que puguem desenvolupar en la seva vida.
Altres projectes que tinguésseu en marxa, aquest és el que teniu a Sierra Leona, està clar, sí. Este traspassa les nostres fronteres, però sí en l'actualitat en què esteu treballant ara, Tere, des de Mans Unides Benicarló?
Pues és que, a veure, Mans Unides només treballa en projectes de desenvolupament al tercer món, eh? Mm-hmm. Nosaltres el que fem així a Espanya és la feina de la conscienciació i recollir els diners pels projectes. Cada any se mos assigna un projecte I nosaltres pues, anem fent diverses activitats per anar recollint tots els diners que poguéssim fins a aconseguir el projecte. I després, pues, aquests diners nosaltres els enviem a Tortosa i Tortosa des de Madrid pues, ja els envia al seu destí. I és bonic perquè pues, després moltes vegades pues, recibim les fotos des d'allà, recibim alguna carta, recibixes...
A lo millor els joves, no?, dins de les aules d'eix institut fent-se fotos i dir, mireu, com els vostres diners sí que arriben, perquè jo crec que això és molt important recalcar-ho, que aquests diners sempre arriben al seu lloc de destí, no?, perquè molta gent a vegades és desconfiada i no sap el gran treball que se fa per tal de que cada cèntim arribi fins al seu lloc de destinació, fins a aquest projecte, no, Tere?
Pues sí. Per això a nosaltres ens agrada treballar en un projecte concret per poder després ensenyar a la gent aquestes pues, fotos, aquestes cartes, el que ens envien des d'allà i que la gent ho pugui veure. Nosaltres sempre ho diem, tenim a la vostra disposició tota la informació, tot el que vulgueu saber, tots els diners que s'arrepleguen, tot el que s'envia, tot el que se fa. No tenim cap problema. Nosaltres pues, això, cada any fem una memòria de totes les activitats, de tot el que recollim, de tot el projecte on va. Quan recibim algo també ho publiquem i perquè vos agrada això, que la gent estiguen pues, segurs de que tot el que ells donen arribi.
Tere, a part de col·laborar en esta marxa ciclista on cadascun d'aixòs euros anirà per aquest projecte, com se pot col·laborar amb vosaltres? Com se vos troba a Benicarló?
Pues mira, nosaltres la sede la tenim als baixos de la torre de Benicarló. Mm-hmm. Saps? I normalment el dilluns per la nit, quasi que tots els dilluns, si no hi ha alguna cosa, fem reunió a partir de les 9. Si algú està interessat, pues, se pot passar per allí i nosaltres li explicarem. Després pues, també fem diverses activitats. Si un vol col·laborar però no té temps, no pot estar fent, diguéssim, físicament res, pues, se pot fer soci, no hi ha cap quota establerta.
Cada un aporta el que pot, no?
Sí, cada un aporta el que pot. Si un vol aportar, doncs pues jo a l'any aportaré X. Doncs pues jo prefereixo aportar la meitat cada 6 mesos perquè me va més bé i no me va tan cost amunt. Cada un diu la quantitat
I quan vol efectuar el pagament, no?
Les quotes que vol fer.
Tere, amb la crisi econòmica suposo que ONGs com les vostres, com el cas de Mans Unides, també ho haureu notat, no? Que la gent no pot col·laborar tant amb vosaltres, no?
La veritat és que s'ha notat una mica, mm-hmm. perquè totes les activitats han disminuït una mica, les col·lectes també, perquè un dia a l'any se fa una col·lecta a totes les esglésies i se dona, se destina a Mans Unides. I tot ha anat baixant. Però, bueno, nosaltres...
A lluitar i a treballar, no?
Sí. Fa ja 3 anys que estem muntant a l'estiu la tòmbola, que diguéssim que el que ens faltava suprimen la tòmbola, i així, pues, igual anem aconseguint els diners que necessitem pels projectes.
Molt bé.
I això anem fent.
Recordem, pròxim diumenge a les 12, sortida des de la plaça Sant Bertomeu, eixa marxa ciclista solidària, per tal de conèixer, per supost, el projecte que en aquests moments té entre mans unides Benicarló, que recordem que, a més, és molt, de molta formació, és un institut de formació professional, és a dir, que se treballa per l'educació al Tercer Món. Tere, gràcies per atendre'ns i te deixem els micros oberts per a que la gent vagi.
No res, gràcies a tu, Laura. I això, animar a tot el món a que vinguin a la marxa i que vos esperem a tots, agarreu la bicicleta i veniu, ja sabeu que vos necessitem a tots per aconseguir que este món cada vegada sigui una miqueta més solidari.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
És la 1:19 de la tarda i si abans de marxar a conèixer les notícies de la 1 de la tarda parlem d'eixa preemergència, d'eixa alerta per l'alçada del nivell del mar. Ara t'hem de contar que la Direcció General de Protecció Civil i el Ministeri de l'Interior donen ja per finalitzat el risc de pujada del nivell del mar a les costes valencianes. Així que torna la tranquil·litat a les nostres terres i després d'eixa terratrèmol que s'ha produït a Grècia i on s'anunciava eixa preemergència, eixa alerta a tota la costa de la Comunitat Valenciana, ara des del govern i en concret des de la Direcció General de Protecció Civil i del Ministeri de l'Interior donen per finalitzat aquest risc de pujada del nivell del mar a les costes valencianes. 1:20, tenim més coses que contar-te, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz tienen las mejores ofertas durante esta semana. Entrecó de ñojo, 12,95 el kilo. Cinta de lomo fresca, 4,59. Jamón serrano al corte, 10,95. Uva blanca moscatel, 1,20. Champiñones bandeja, 0,90 el kilo. Gamba langostinera, 8,90 el kilo. No lo encontrarás más barato. Esta semana aprovecha esta magnífica oferta del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73. En Vinaroz, calle San Francisco.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Cope Vinaroz, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaroz. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaroz. Cope Vinaroz, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I a continuació has de saber que a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Infància, l'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria de Benestar Social, s'ha proposat situar la infància en l'agenda de la política local i durar a terme durant tota la setmana una campanya informativa a través de les xarxes socials per conscienciar sobre la importància de respectar els drets dels més menuts. La campanya inclou frases de personatges cèlebres relacionades amb els xiquets i les xiquetes, com ara la infància té les seues pròpies maneres de veure, pensar i sentir. Un xiquet, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món. L'educació és l'única solució o totes les persones majors van ser al principi nens, encara que poques d'elles ho recorden. En paral·lel a aquesta campanya informativa, la Regidoria de Benestar Social, a través de l'equip municipal de serveis socials, ha enregistrat una falca que ha comptat amb la col·laboració de 4 xiquets i xiquetes de Benicarló. Escoltem a la regidora de Benestar Social, Marta Escudero, parla de la importància de la commemoració d'aquest Dia Internacional de la Infància.
L'Ajuntament de Benicarló té el compromís de posar la infància dins l'agenda de la política local. Es mou aquesta necessitat d'impulsar el treball a favor dels drets de la infància i de l'adolescència dins del que és el nostre municipi. Creiem que ja estem desenvolupant moltes accions en diferents àmbits, com és l'educació, com és l'oci, la salut, el temps lliure, però volem anar una miqueta més enllà. Creiem que cal desenvolupar polítiques integrals que estiguen adreçades a la infància i l'adolescència i que tinguin aquesta complicitat de tots els agents socials i, per suposat, de la gent que més implicada està en aquest procés, que són els mateixos, els xiquets, les xiquetes i els joves. Estem convençuts de que ells, els xiquets, xiquetes i joves, són subjectes de drets, són actius, són participatius, són creatius i tenen la capacitat de participar plenament en la vida pública. Tenen dret a dir la seva opinió i tenim nosaltres l'obligació d'escoltar-la.
Doncs a través de la web municipal pots consultar tota la informació relacionada amb aquesta campanya, com dic, del Dia Internacional de la Infància, organitzada per l'Ajuntament de Benicarlo. I ja que parlem de xiquets, anem a parlar de llibres. I és que l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i la regidora d'Educació, Begoña López, han comparegut avui per informar de la tramitació a seguir per part de les famílies per acollir-se als ajuts per a la gratuïtat dels llibres de text a través del programa Xarxa Llibres, que posa en marxa la Generalitat Valenciana amb la col·laboració dels municipis i també les diputacions provincials. L'alcalde ha destacat que l'adhesió a aquest pla va a la línia de donar suport i posar en marxa mesures encaminades a la cohesió social i a les ajudes a famílies. Es calcula que l'Ajuntament de Vinaròs haurà de realitzar una aportació de 250.000 euros perquè les famílies vinarosen que es puguen acollir-se. De fet, ja s'ha fet un primer pagament de 103.000 euros dins de les ajudes per a llibres de text que l'Ajuntament ja tenia previstes. El primer edil ha demanat també que la Diputació Provincial de Castelló es faci càrrec del primer pagament que s'haurà d'afrontar per part dels municipis, com si ho han fet també ja les Diputacions de València i també la d'Alacant. Recorden que els ajuts s'apliquen a llibres de text impresos, llibres digitals i material curricular d'educació primària, secundària obligatòria i formació professional no bàsica. S'aplica a material fungible, encara que sí en el cas dels llibres de primer i segon de primària. La regidora d'Educació, o en aquest cas la regidoria, millor dit, d'Educació, realitzarà xerrades informatives a través de les AMPES i dels centres educatius i es lliurarà un dossier per informar de tot el procés que cal seguir per tal de poder tramitar aquestes ajudes. Així que recorden que per rebre l'ajut s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l'any 2015. Els justificants han de tindre el NIF o el CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne, l'import, la relació dels llibres adquirits i dades de la factura global en les que estan incloses. Des de la Regidoria d'Educació de Vinaròs es facilitarà l'accés a la sol·licitud per adherir-se a aquesta ajuda, que podrà emplenar-se de forma telemàtica, fent més còmode i breu tot el procés de tramitació. A partir del mes de desembre s'habilitarà un servei al Vinalab al qual podran acudir els pares per fer les sol·licituds i, per supost, per tal de saber, no?, tota la informació relacionada. A la primera fase d'ajuda es farà entrega de 100 euros, mentre que al lliurament dels llibres, al final del curs, es donaran els altres 100 euros en el cas que el preu final siga igual o excedisca dels 200 euros. Si les famílies ja han rebut l'ajuda dels llibres de text de l'Ajuntament, en la primera fase se'ls farà el lliurament de la quantitat restant fins als 100 euros. Així que recorda, a través de la web de l'Ajuntament de Vinaròs pots consultar tota la informació relacionada amb aquestes ajudes als llibres de text, amb la gratuïtat als llibres, a través de Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana.
La mañana en el Maestrat, Laura Puig. La mañana en el Maestrat, Laura Puig.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores, Canal 56.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champáns y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La Mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
Marxem, no tenim temps per a més, ens posem ja ràpidament a treballar per tal de demà oferir-te una nova edició de La Mañana de Cope en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'acostar-te tot el que passa ací a les nostres terres. Te deixem ara en companyia dels serveis informatius de la cadena Cope que te compten el que passa a Espanya i al món. Recorda que nosaltres marxem, però tornem demà a partir de les 12:30, ací al 101.6 de la FM. Fins demà, adeu.